A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa. In 1984, I was hospitalized for approaching perfection. Slowly screwing my way across Europe. They had to make a correction. Broken and smoking where the infrared deer plunge in the digital snake. I tell you they make it so you can't shake hands when they make your hand shake. David Taberman, que ja farà enguany 7 anys que mos va deixar amb aquest tema al capdavant del Silver Juice, que tenia aquella frase extraordinària de no sé quin any diu, em van hospitalitzar per intentar doncs, assumir o per aconseguir, per assolir la perfecció, no? I això, ara en parlàvem d'arquitectura amb els nostres convidats i com intenta assolir la perfecció, i també doncs, en el món de literatura, per descomptat, o qualsevol art performativa o creativa, la gent vol assolir doncs, el que s'assembla més a la perfecció. I ara els tramposos tenen eines, no? Els tramposos tenen eines, tenen intel·ligència artificial. Per mi, mai s'aconseguirà la perfecció amb intel·ligència artificial. Aquí mateix, a la ràdio, tenim eines per treballar amb intel·ligència artificial i ja aquí treballo una miqueta a l'hora doncs, d'escriure i publicar. A mi, quan faig escoltar-me una entrevista i la intel·ligència artificial me'n fa una notícia, perdo més temps refent-la que no publicant-la. O sigui, jo, de moment, m'hi poso de cul. M'hi poso en contra de l'intel·ligència artificial, no la faig servir perquè ja us dic. O sigui, em fa una notícia o em fa un recull de l'entrevista i no em serveix. Ara, l'editorial Raig Verde, que és un editorial molt... Que treu títols sempre molt guapos, són agosarats i, per tant, en l'atreviment doncs, sempre hi ha part de virtut i part d'èxit, doncs seran una de les primeres, si no la primera, que a partir d'aquí dos mesos, a partir de mes i mig del setembre, inclouran un segell als llibres que publiquin conforme que l'editorial no farà ús de la intel·ligència artificial generativa. L'anunci implica els seus col·laboradors, autors, traductors, il·lustradors i correctors. I amb nosaltres, que m'ho alegrem, tant de bo doncs, que creïn escola. Per parlar-ne un momentiu, tenim a l'altra banda del fil telefònic na Laura Huerga, i és l'editora de Raig Verd. Molt bon dia, Laura.
Bon dia, què tal?
Bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Què us ha portat a prendre aquesta decisió i a fer aquest pas endavant?
Bé, la veritat és que ja feia molt de temps que ja estàvem pensant, no? El sector editorial realment s'està rendint a les virtuts, entre cometes, però a les possibles virtuts o les virtuts anunciades que té la intel·ligència artificial generativa. I fem aquesta distinció perquè precisament quan nosaltres vam posar-nos a pensar com anunciar això en els llibres, doncs hi havia això, no?, que ja s'utilitza la intel·ligència artificial, per exemple, quan, jo sé, escrius un correu al electrònic i ja està fent la correcció aquella automàtica que et fa com petits, bueno, doncs això, que et fa suggeriments, no?, de millora. Llavors vam voler, amb aquesta paraula generativa, que és una paraula que s'està ja generalitzant, no?, en el seu ús, doncs diferenciar la IA generativa. La IA generativa és aquella que comporta creació, la part aquesta de creació que és simulada, perquè al final es basa en les paraules que s'utilitzen més en aquell context, no?, i en uns algoritmes que són matemàtics. I nosaltres, com pensem que la literatura no pot respondre a càlculs, doncs hem pensat, no?, en informar els lectors perquè puguin prendre una decisió, diguéssim, conscient, i saber doncs, que el llibre que estan agafant de raig verd, doncs, aquell llibre no està fet per cap IA generativa, sinó que està fet per persones.
Deixa'm, no sé si és una analogia un poc barata o un poc, diríem, agafada amb pinces, però passarà, ho penso, passarà que l'ho fet exclusivament per l'home o per la dona, en aquest cas tindrà sempre, es pagarà doncs, més, ja passa doncs, per descomptat amb peces artesanes de, jo què sé, per posar doncs, de roba o de fusta o fins i tot amb el menjar, no? Que el processat doncs, té un, no té prestigi, és molt més barat. Tenim cap a aquest camí amb la literatura?
Mira, és una de les idees que ronden més, perquè de fet ja s'estan començant a fer llibres de producció, diguéssim, més comercial, on autoria, traducció i tots, bueno, tot el procés ja és en via generativa, sobretot en gèneres d'aquests que són absurdament populars, no?, com el romàntic i coses així, però que evidentment hi ha un salt de qualitat i que no... no pot emocionar ni colpir ni produir, no?, a nivell intel·lectual tampoc els mateixos efectes que una obra feta per persones, com a mínim de moment, i hi ha una diferència qualitativa. El tema és que ara mateix el lector quan ho compra ni tan sols ho sap, com no tingui una intuïció o una informació addicional, el llibre no hi posa res, i estem posant al mateix nivell a la mateixa llibreria, no?, en els mateixos prestatges i taules, els nostres llibres amb els altres. Llavors, com no podem diferenciar aquest llibre, el que nosaltres hem fet és intentar diferenciar el nostre. I crec que sí, que evidentment els processos són molt més cars. Hi ha un factor humà, que és una feina que s'ha de posar en valor, com en un producte artesà, o evidentment en un producte manufacturat en una fàbrica d'aquests que fan milions, pues el cost es baixarà, però també com dura una cosa i com dura l'altra o quin efecte, no, produeix a casa teva, no, quan es tracta d'un objecte d'artesania, pues és molt diferent, evidentment.
Clar, aquí més enllà doncs, de l'aposta, doncs, no et diria, no sé si dir-te moral, però sí virtuosa, de dir, no, nosaltres no fem res amb intel·ligència artificial. I, com tu esmentaves aquí, de resquitllada, hi ha la qüestió doncs, d'una competència deslleial, no?, d'alguna manera, que a les llibreries hi hagi coses que fan les màquines per de forma pràcticament de franc i coses doncs, que impliquen doncs, tot un procés artesanal i creatiu que sovint et porta doncs, a, no a la bogeria, però ostres tu, el cansament d'un autor que escriu, que reescriu, que edita, d'un editor, d'un traductor, que ahir parlàvem, per exemple, amb l'Antònia Escandell, que és eivissenca, no?, que és d'aquí, i que és la traductora doncs, de Cartaresco en català, per posar un exemple, i ella doncs, parlava, jo m'haig de dedicar a ser professora, i quan puc doncs, em dedico a la meva passió, que és, i guanyo uns diners amb això, que és traduir del romanès doncs, al català. I hi ha aquesta qüestió també de la competència allà, com dèiem, no? O sigui, hi ha tot aquest factor humà que té uns costos i que els ha de tenir i que els hem de pagar amb gust, i després ja la gent... No poden coexistir. I tu tens por que coexisteixin?
Bueno, tinc por i tinc esperances, diguéssim, també, no? I sí que, bueno, de fet és el que està passant ara mateix, no?
Però això no m'imagino, jo què sé, perdona, no m'imagino en aquest cas... la Caldés o la Central o no hi hagiu, no m'imagino segons quines llibreries tenint llibres fets amb intel·ligència artificial o que tinguin un procés d'intel·ligència artificial, però està passant.
Jo crec que per la pròpia ètica d'aquestes llibreries que esmentes, no, el que passa és que els hi poden colar perquè es fa la simulació de posar un nom a coberta com si ho hagués fet una persona. Tot això està falsejat. Però la meva esperança és que s'està movent una regulació a nivell europeu que parla de precisament informar dels continguts que estiguin fets en intel·ligència artificial. I tant de bo això prosperi perquè ja no només la literatura, si parlem de la música o del periodisme o de la pròpia literatura, crec que li dona un valor afegit al fet de saber que hi ha una persona darrere que l'està escrivint. També hi ha una altra cosa, que és que a mi no m'interessa un escriptor o una escriptora, que és molt legítim, no dic que no, però no m'interessa una persona que realment no té la necessitat d'escriure i per això escriu, sinó que el que fa és utilitzar la intel·ligència artificial perquè escrigui per ell i llavors modificar-ho i crear una altra cosa. A mi pot interessar-li a alguna altra persona, a mi no m'interessa, m'interessa la persona que té aquesta necessitat d'escriure en el seu cor, no? Igual que té necessitat de doncs, fer música, i que ho ha de creure, i que en aquest moviment, diguéssim, artístic, no? Emocional, intel·lectual, fa una creació, d'això sorgeix una creació que comparteix en el món. Hi ha una qüestió, jo crec que en el món de l'art, en totes les arts, diguéssim, que és el tema de la connexió humana. Les obres no emocionen només perquè són estèticament boniques o perquè diuen no sé què, sí, sí. Sinó perquè hi ha una connexió entre la persona que ho fa i la persona que ho rep. I això amb una IA no es pot produir de cap manera.
Creieu que això, doncs, d'alguna manera sent... Bueno, la literatura que viu absolutament el seu millor moment, almenys a nivell de màrqueting i a nivell de presència doncs, a tot arreu i de xarxes i de gent doncs, que diu que llegeix, en qualsevol cas, creieu que això també doncs, ampliarà o consolidarà una base de consumidors, d'una gran minoria que diu, no sé si jo vull això, jo vull això, jo no vull la McDonaldització de la literatura.
Clar. No, home, això passa, no? I de fet, jo crec que les escletxes que hem tingut sempre les editorials independents responen a persones que busquen continguts diferents, no? I gràcies a això, doncs, hi ha un espai per fer coses diferents, no? Perquè els interessos humans són diversos gràcies a la nostra, diguéssim, bueno, que l'ànima humana, no? És individual i repetible. I gràcies a això, doncs, es poden fer moltes coses diferents, no? També és veritat que estem vivint un moment de concentració i on les editorials, els grans grups editorials, estan fent una feina, no? Com per inundar el mercat de les seves produccions de millor o pitjor qualitat, eh? Vull dir, sempre intento esmentar que no, ells també fan llibres molt bons. El problema està en que capitalitzen tots els espais i no hi ha espai per la diversitat, que precisament és el que dona l'element més democratitzador a la literatura. Jo crec que com existeixen aquests lectors que ens busquen, també existiran els lectors que busquen aquest tipus de continguts i que es cansaran, si és que consumeixen en algun moment, d'un producte, no?, que al final és un refregit de moltes coses, perquè tampoc hem d'oblidar, i aquí és on entra més la part més ètica, potser, de tota la declaració, que tot el que utilitzem d'intel·ligència artificial generativa és robat a altres creadors. La intel·ligència artificial generativa no genera res del no-res, com un creador, sinó que és un robatori. Han fet una extracció de tot el que han trobat arreu, fins i tot sortia la notícia, no?, de com s'escanegen llibres i es destrueixen i s'estan quedant tot aquest capital intel·lectual per després vendre'l. O sigui, roben i cobren. Llavors, és, bueno, és un dels, jo crec, delictes a gran escala més normalitzats d'una forma molt estranya, que jo crec que s'haurà de redreçar perquè ara mateix no té cap sentit.
Ja per acabar, la traducció és l'àmbit potser més susceptible a que s'interposi, s'introdueixi, penetri la intel·ligència artificial en el món editorial?
Podria ser-ho, però almenys per ara hi ha una diferència, bueno, jo crec que hi ha una diferència, almenys en els continguts que nosaltres fem, que és substancial. És veritat que hi ha el perill en altres continguts, no? Que no sigui potser tant literatura, no? Potser en l'àmbit de l'assaig o, no sé, altres gèneres que ara no caic, però que això passi, que hi hagi una substitució del professional. Nosaltres ara mateix defensem els traductors com a un element diferenciador del que surt al final, no? De la creació final. No és per res que tantíssims escriptors arreu del món, de moltes cultures i llengües, diuen que el seu llibre agafa una altra dimensió quan és traduït, no? Perquè realment és una interpretació d'aquell text i molts premis literaris valoren tant la traducció com valoren a l'autor original. I crec que això ho hem de seguir defensant.
Molt bé, doncs... Escolta, heu parlat amb altres editorials si fan el mateix o no?
Sí, mira, ens han contactat ja un parell d'editorials per fer servir el segell i quan, jo crec que al setembre i tal, quan sapiguem si algú més s'hi suma, doncs farem l'anunci i jo crec que és una bona notícia i espero que realment es generalitzi perquè, mare meva, jo crec que hem de defensar una postura que també té uns costos que són més elevats i una feina darrera que s'ha de posar en valor.
Laura Huerga, de Raig Verd. Escolta, algun avançament per la reentré, ara que acabi l'estiu, que ens puguis anticipar, que diguis, mira, em fa molta il·lusió doncs, que per aquest quart trimestre de l'any tindrem, us portarem això?
Bueno, tinc l'Ali Smith, que traurem la Jeroglífic, que és un altre llibre d'aquesta sèrie que va fer Glyph i Jeroglífic, una novel·lassa superbonica, esperançadora, lluminosa, antibelicista.
L'Ali Smith, però que sobretot... també teniu tardor, sí. La novena edició.
Sí, 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 novena edició ja. L'Ali Smith és una de les autores que més ens funciona i que ha connectat amb el públic català. Però tenim una autora nova, que jo crec que també formarà part del catàleg, així com Ali Smith ho ha fet en el seu moment, no? La Le Guin o l'Ngugi Wa Thiong'o, que és l'Alexis Wright, que publicarem 3 obres d'ella, i és una de les grans autores australianes, aborigen australiana, que defensa pues, el colonialisme, el canvi climàtic, a través de la seva obra, amb una forma d'escriure absolutament diferent, i estic molt il·lusionada perquè realment és un repte l'escriure-la, l'edició dels seus llibres, tota la feina que ens porta, però crec que el lector li deixarà un impacte d'aquells llibres que recordes tota la vida.
Doncs bé, doncs esperarem a que surti. Moltíssimes gràcies, Laura, de Raig Verd. Gràcies i també l'enhorabona doncs, per aquesta iniciativa. Salut.
Moltes gràcies. Adéu.